I nosaltres què hem de fer, Josep Maria?
Hem d'escoltar una música que ens transporti a la França dels anys 60.
En línia, Josep Maria Batllori.
Per acompanyar la saviesa de Toni Padilla, res millor que Gilbert Bécaud.
L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi.
Gilbert Bécaud, que ens porta aquesta cançó francesa. Mentre el públic d'aquí de l'estadi Gerland xiula els jugadors del Barça que se'n van cap al túnel de vestidors per preparar-se ja per sortir directament a 8:45 i jugar el partit d'aquesta nit. Nosaltres saludem Toni Padilla. Bona nit, Toni.
Bona nit, Quim.
L'equip de l'Olympique Lyonnais és un equip relativament recent. El Barça va ser fundat fa 110 anys i l'Olympique Lyonnais només té 68 anys d'antiguitat si comptem que és la fusió de dos equips anteriors, no?
Correcte, el 1950 es fusionen el Lyon Olympique i el Futbol Club Lió, i de quin és l'actual Olympique de Lió, és a dir, que és un club relativament jove en el món del futbol i que, de fet, durant molts anys ha viscut a l'ombra dels seus veïns, que són l'històric Saint-Étienne, aquell club que als anys 70 va fer-ho també, que va arribar a jugar a la final de la Copa Europa el 1976,
sí,
que la va perdre amb el Bayern de Munic, i que és una població realment molt propera a Lió. És a dir, que a nivell polític regional, Lió era la capital, però a nivell futbolístic era el Saint-Étienne, fins que fa relativament poc, fa uns 25 anys, va arribar a la presidència del Lió, l'home que ho ha canviat tot, i a Michel Olé, l'actual president del rival del Futbol Club Barcelona.
Hauríem de parlar d'aquest senyor i també d'aquest camp de l'estat Gerland de Lió, el camp, l'estadi que en principi havia de ser, diríem, l'estadi de tota l'estadi del poble de tota aquesta regió, no?
Correcte, perquè ja Michel Olé ja té planificat un nou estadi, Olé-Lan, un estadi que hauria de jubilar aquest vell Gerland.
Olé-Lan, que seria Oel de Olympique Lyonnais i Lan amb l'anglès de terra.
Correcte, l'anglès de terra, o sigui, la terra de Lió, que ja em sembla una autèntica barbaritat, tenir una llengua tan maca com tenen els francesos.
Home,
i un nom anglès pel mig.
I a més, amb el concepte imperialista que tenen els francesos, que posin una paraula anglesa en el nom propi del seu estadi, és bastant sorprenent, no?
Perquè la clau de tot és que Jean-Michel Olé és un home, és un molt agressiu econòmicament parlant, que vol un estadi nou, modern, que s'inspira en els clubs anglesos, per això segurament no hi ha aquesta paraula, que va ser la persona que va aconseguir que els clubs francesos poguessin cotitzar la borsa, que signa grans contactes publicitaris, és a dir, vol fer un club molt modern, que els diners siguin la prioritat, i per això estaria trencant, com comentaves bé, Quim, l'esperit de Gerland. Gerland no fa per aquest club, perquè Gerland és un estadi amb molta història i nascut, com bé deies, obert a la ciutat de Lió, perquè l'ideòleg d'aquest estadi va ser un conegut polític socialista, alcalde de Lió abans de la Primera Guerra Mundial, que es deia Eduard Thériot.
Abans de la Primera Guerra Mundial?
Correcte.
O sigui, en parles de gairebé fa 100 anys.
Gairebé fa 100 anys, correcte. I Thériot era una persona políticament molt tirant cap a les esquerres, que volia un estadi obert al poble, perquè la gent anés a practicar esports, que s'hi pogués practicar futbol, rugby, ciclisme...
Bé, això estaria molt en consonància amb el que succeïa també a Catalunya als anys 10, als anys 20, que l'esport encara no s'havia professionalitzat i no estava concentrat com a gran espectacle i més tard com a gran negoci.
Molt amateur, llavors per això volia un estadi per la gent. Va contactar amb un arquitecte, que es deia Tony Garnier, que era un arquitecte que venia de la Unió Soviètica, on havia estat estudiant perquè era francès, i volia fer un estadi molt, així, molt obert a tothom, no? Però què va passar? Que va començar la Primera Guerra Mundial. Això va aturar-ho tot. I va ser molt curiós que Eduard Thériot, que era el seu polític d'esquerres, es va oposar a la Primera Guerra Mundial, va veure com el seu somni d'un estadi a Gerland es podia acabar gràcies a que molta mà d'obra als anys 20 van ser presoners de guerra alemanys de la Primera Guerra Mundial.
Caram.
És a dir, l'estadi on juga avui el Barça ha estat aixecat amb el suor de soldats que van fer la Primera Guerra Mundial, en aquest cas defensant l'imperi alemany.
Escolta, he vist també alguns noms il·lustres que donen nom a algunes parts d'aquest estadi.
Dos noms il·lustres, Jan Poent, un fantàstic atleta de fons nascut a Marsella als anys 10 que moriria a la Primera Guerra Mundial, i Jean Jaurès. Jean Jaurès és un polític llegendari a França, qualsevol població francesa té un carrer que es diu Jean Jaurès, perquè es va oposar a l'entrada de la Primera Guerra Mundial perquè era pacifista i va ser assassinat per un nacionalista francès. Llavors, quan va acabar la Primera Guerra Mundial, Eduard Thériot va decidir que aquest estadi de Gerland havia de tenir els noms de dues persones víctimes de la Primera Guerra Mundial. Un perquè s'havia posat i l'altre perquè havia mort, una persona més molt esportiva com és Jean Poent. Jean Jaurès no practicava esports, però es dona la casualitat que era nascut en una població que és Castres, que és on també és nascut l'actual entrenador de l'Olympique de Lió, Claude Puel.
Recordem que a Catalunya fa molts anys que celebra una cursa atlètica la Jean Bueng, en honor justament d'aquesta atleta. Recordem que el nom de Gerland és un nom que obeeix al barri de Lió on està instal·lat aquest estadi, ja que parlàvem fa un moment de llengües. Recordem també que aquí, en aquest territori on som, a Roine Alps, es parla, gairebé diríem es parlava, una llengua que és a punt de desaparèixer. Aquí podem viure la mort d'una llengua. A mi em fa molta tristesa observar la mort de les llengües. I no és que em vulgui avançar un fet que encara certament no s'ha produït, però diuen els que hi entenen que aquí cada cop hi ha menys parlants de la llengua arpitana. Una llengua, sembla que aproximadament podríem considerar intermèdia entre el francès i l'occità, coneguda també com a francoprovençal, que es parla al sector occidental dels Alps, d'aquí vindria la dominació d'Arp, i que en relació a la part occitana, la segona part de la paraula, tana, per tant, arpitana seria una barreja d'Alps i occitana, i que és parlada o ha estat parlada en alguns sectors d'aquest cantó del nord-est de França, de Suïssa i de la part italiana de la Vall d'Aosta, preferentment. Però sembla que en l'actualitat no arriben a 50.000 persones els parlants d'aquesta llengua. Bé, són apunts que van més enllà del futbol, una cosa que sempre ens agrada fer amb el nostre amic Toni Padilla, que sap un pou d'història, de sociologia i de lectura de l'esport més enllà de la pilota. Alguna cosa més, Toni, de cara al partit d'avui?
Doncs que pèrdua, una, com deies, una llengua és una pèrdua per la història i que, de fet, té molta lògica que tard o d'hora el Lió abandoni l'estadi de Gerland, perquè era un estadi molt romàntic, molt del passat, obert a la gent, i el Lió, en canvi, el que vols és un club molt modern, molt agressiu, més fred, i per això suposo que es farà un estadi més gran. El Lió no té una vinculació social com sí que la té el Barça, i que els culers han de ser conscients de la seva identitat, que no la perdin mai.
Veuràs el partit?
Home, òbviament.
Sentiràs la ràdio?
Òbviament.
I no perdis de vista el més important. La rosa.
L'important c'est la rosa, crois-moi. A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Puyal.